quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, comença la tertúlia del Faves Comptades. Una tertúlia que, ja ho sabeu, sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui farem acompanyats pel Toni Samsó, dinamitzador social, la Lluïsa Espín, directora de la Fundació Vina, i l'Héctor Verdú, periodista. Molt bon dia i benvinguts a tots tres.
Bon dia, què tal?
Avui ho farem per tractar un tema que podríem dir d'alta complexitat, que és la gestió de la neteja viària i també de la recollida d'escombraries. I això ens porta, inequívocament, també a parlar del reciclatge, no? Una tasca que encara tenim pendent a la ciutat, al país i en global. Parlem d'això perquè Sant Cugat ja s'ha posat al dia amb el contracte de neteja viària i de recollida dels residus. És un contracte, recordem, que havia caducat el 2021. L'objectiu és que el nou servei sigui més eficient, que tingui millors vehicles i que siguin menys contaminants i que s'ajusti a les diferents necessitats dels barris de la ciutat. Mentre hem tingut el mateix contracte d'escombraries, la població de la ciutat ha crescut un 17%, per tant, hi havia un desajustament de la dimensió d'aquest contracte. El servei s'ha adjudicat, finalment, si és que no es presenten al·legacions, a l'UTE Valoriza Acciona, que de fet Valoriza ja era l'empresa que estava prestant aquest servei, que són els que han obtingut la millor puntuació en la licitació, i oferirà el servei durant 10 anys més. Un dels canvis significatius és la dotació pressupostària, ho dèiem, la ciutat ha crescut un 17% en aquests últims anys, que passarà de ser de 13 milions anuals, excepte del primer any, que serà l'any que ve, que serà de 9,9. La intenció del govern és que el nou servei es posi en marxa l'1 de gener del 2025, tot i que es preveu un xic complicat i que es pugui endarrerir uns mesos, si, com dèiem, alguna de les empreses que s'havien presentat al concurs recorren la licitació. L'Observatori Sociològic sovint, quan es pregunta per la preocupació, per posar nota als diferents serveis de la ciutat, el tema de la neteja és recurrent a Sant Cugat. L'últim informe, que es va presentar per Setmana Santa, l'abril d'aquest any, la ciutadania va puntuar la neteja i la higiene dels carrers amb un aprovat just, diríem, amb un 5,59%. No sé si aquí a la taula coincidiu amb aquesta nota de la neteja, de l'estat de neteja de la ciutat.
Quan es va fer aquest...?
A l'abril es van publicar les dades.
Doncs jo encara potser ho rebaixaria una miqueta. Jo percebo que Sant Cugat cada vegada està com més deixat. I ara la tardor, que hi ha molta caiguda de fulla, i tots sabem què implica la caiguda de fulla, abans hi havia persones que recollien aquestes fulles i ara jo no els veig.
Encara hi són, eh? Jo me'ls trobo cada matí. Quan puges des dels Mossos d'Esquadra, diguéssim, fins a la Creu Roja, almenys en aquell tros, hi ha persones de la brigada, però evidentment cada barri té la seva idiosincràsia.
El barri de Torreblanca...
Després podríem parlar també, recordo que era un tema sovint de polèmica, quan fèiem els línies directes amb l'antiga alcaldessa Mireia Ingla, que la gent es queixava de la tardor, sobretot d'aquesta presència de fulles, com ara fa la Lluïsa, i l'alcaldessa deia que les fulles no eren brutícia. És un altre tema de debat. Ho deixem per més endavant, perquè estem obrint molts melons.
Jo penso que a veure, el fet que, clar, Sant Cugat ha crescut molt. Aleshores estan molt ben acostumats, perquè Sant Cugat sempre ha estat una ciutat, un poble, en el seu moment. A mi segueix agradant-me dir poble, perquè sap que estàs més. Però bé, sigui el que sigui, és igual. Estava molt ben acostumats perquè realment era una ciutat neta. Però clar, ara hem duplicat, triplicat la
població.
La població, exacte, gràcies. Aleshores, què vol dir? Que clar, que es genera més. Tot i que crec que s'ha deixat anar una miqueta allò que és que no donem, no arribem, sí. No arribem. És allò que no arribem, i com que no arribem, doncs, jo, el tema de la fullaraca i de la tardor, a mi personalment m'agrada. Clar, jo he vist com un barri que no... Bueno, sí que estic afectat. Sobretot a la porteria de casa, que quan vas a hi ha una corrent d'aire determinada allà, que tu entra tota la porta, allà dintre. Però a mi m'agrada, no sé, passejar pel passeig d'Antoni Gaudí, que veus que has d'anar al tanto perquè patina molt allò, amb els fullaraca, patina. Però bé, més enllà d'això, jo crec que això... El problema és la brutícia que generem la gent.
Les persones, sí.
Perquè aquest és un problema... Jo crec que el problema més gran que hi ha amb això de la neteja, com amb molts altres, però ara parlant de la neteja, és l'incivisme. És a dir, l'incivisme és tremendo. Tu veus els contenidors, ja en podrien posar 3.000 a cada carrer. Bueno, hi hauria un carrer que no els hi cabria, però és igual, posaran 1.500. I seguiria havent-hi brossa fora, les bosses mal posades, els, si parlem dels voluminosos, que diuen, home, hi ha tal dia i tal dia a la nit, doncs sempre n'hi ha a tota hora. I posem-nos amb una mica d'ordre.
Per tant, el problema no és de dimensionament del servei de neteja i de recollida, sinó de l'educació dels veïns i les veïnes?
Que també, perquè els contenidors, si tu vas mirant contenidors, estan fets tots un desastre. Jo no sé si ara també coincideix amb això que ha d'haver el canvi, que allò ja passen de tot, però les palanques aquelles del peu...
Ah, fa 4 anys ja que la concessió del 2021.
Sí, sí, però per això dic que la palanca del peu...
No funciona.
La meitat no funciona. L'altra meitat l'apretes i s'aixeca així que hi cap una carta, però molt... La palanca aquella manual que hi ha al costat, que ja ni en parlem, hòstia, aquella està
que és necessària per les persones que tenen mobilitat reduïda, per exemple, i van amb cadira de rodes.
I aleshores què passa? La comoditat de dir, doncs ho deixo terra, ja que no ho tenen arreglat, ho deixo terra. Incivisme també, en certa part. Però clar, quan tu agafes el plàstic i l'intentes aixecar, allà pots agafar el que no està escrit.
Exacte.
Aleshores, clar...
Rentem les mans després.
Perdona?
Rentem les mans.
Sí, clar,
ja ens havíem acostumat al gel hidroalcohòlic a la bossa.
Sí. Però has de tornar a casa i on trobes una font rentada a les mans, que també podia parlar el tema a fons. Bé, jo crec que això, sobretot el principal problema, és l'incivisme de la gent. L'altre dia, mira, parlava amb un... I acabo ràpid, eh? Parlava amb un que està a l'Ajuntament, bueno, l'entitat menor de, Sant, de Valldoret.
A l'EMD.
I li deia, estàvem dient, li deia...
Ai, si et senten dir entitat menor.
Bé, no ho sé, és igual, però és jo tinc tot el respecte i tinc molta gent coneguda allà i els estimo molt, per tant, no entraré la polèmica.
No t'ho tindran en compte.
A l'Ajuntament de Valldorets. No sé, és així que s'ha de dir?
MD, MD de Valldorets.
MD de Valldorets. Bé, doncs, entitat major de Valldorets.
Municipalitzada.
Bé, la qüestió és que li deia, escolta, és que s'han de posar més papereres, no allà, estic parlant en general. Uh-huh. I deia, no, el problema no són les papereres si en posem més o menys, mai n'hi hauran prous, el problema és l'incivisme de la gent. Clar, amb això ja em va tombar, vull dir, podíem entrar en detalls, no? Però jo crec que, si no ens mentalitzem, tu vas pel carrer, tens un paper a la mà, acabes de menjar un xuxo, acabes de menjar el que sigui, escolta, agafes aquell paper, te'l guardes a la butxaca, al monedero, a la bossa, on vulguis, i després el llences a la paperera que hi ha 100 metres més enllà. O sigui, el problema no és aquest. El problema és que és més fàcil tirar a la terra.
Però vols dir que les papereres...
Al Japó no hi ha papereres i no hi ha papers a terra.
Perdona?
Al Japó no hi ha papereres en espais públics.
Sí, però clar.
I no hi ha papers a terra. Ui. Vull dir que és possible.
No, no,
que són
i,
persones,
tots igual. I si és altres països, eh? Vull dir que, a veure, al final les ciutats estan brutes perquè la gent... generem brutícia, vull dir, generem...
Però les papereres, jo en si, no diria que Sant Cugat està brut de papers que la gent tira, sinó que hi ha nuclis, que és allà on estan els contenidors, especialment, sí. Que allà és que... ja no sé si és l'incivisme... Hi ha una frase que diu que la porqueria crida la porqueria, i el que arriba i veu que les coses estan malament, pues ja m'és igual, una més no vindrà d'aquí. Aleshores, no sé si és tant que... perquè jo diria que els nens de Sant Cugat, que són els que més fàcilment poden tirar un paper, o, perquè jo no agafaré una llauna, jo no veig gent adulta que agafi una llauna i la tiri a terra, sincerament.
No.
I infants, sí.
No la tira.
No, tampoc. Per això vull dir que no és una població tan maleducada que no respecta, sinó que les papereres tenen un bonus. La ciutat en si, jo crec que l'embrutem, però l'embrutem a focus. El tema de la recollida del selectiva, el tema del mobiliari, allò és horrorós.
Els voluminosos.
Els voluminosos, perdó. És horrorós, vull dir... No.
Això és incivisme total.
Sí, però és que jo crec que la gent no sap quin dia es deixa i tant li és.
Hi ha una etiqueta, a cada contenidor.
Això... Jo ho sento, discrepo molt amb això que no ho
fan. Hi ha una etiqueta a cada contenidor on diu quin dia i a partir de quina hora, que són les 8 del vespre.
Això no m'hi havia fixat.
Cada barri té la seva...
El que passa és que els contenidors estan tan bruts
exteriorment... Clar, és que ni tu... I a més, potser hi ha excés d'informació, allà, la poma, la no sé què, no sé què. Al final no t'ho mires. A mi m'encantava el model aquell de que trucaves...
D'engrunes.
Era un model ideal.
Fa només amb els jubilats.
Crec que encara, sí, que amb persones grans...
A mi m'han fet fa 4 dies, m'ho van fer. I escolta'm, tal dia a les 3.
Clar.
A les 3 eren allà,
És que aquest model és supernet i, a més, estàs generant oportunitats laborals a altres col·lectius que són de difícil inserció. Vull dir, crec que és un model que, amb moltes coses, s'hauria d'ampliar i, aleshores, això no hauria d'anar a l'empresa... Valoriza, jo es compren cap a casa meva. Vull dir, això es podria delegar a empresa, a entitats socials del Sant Cugat, del tercer sector, que podrien fer perfectament aquesta feina i tindríem una ciutat més neta i seria una altra línia de negoci.
Héctor, que no t'hem sentit.
Sí, sí. El recull de voluminosos és un drama.
És un drama.
Sí, sí, és un drama. I
és un mes.
És una qüestió que està molt mal resolta i, a més, jo és que he vist davant d'un punt amb tres contenidors o quatre i a més, s'acumulen els voluminosos fora de, sistemàticament fora d'hores i és un punt brut de Sant Cugat. No pots passar per la vorera directament, no, perquè està completament envaïda de brossa i no dona gust tampoc passar per allà. Llavors hi ha una qüestió que és la densitat de població. Els punts amb més densificació, evidentment, una llauna té més possibilitats d'acumular-se en un punt amb més densitat de població, encara que només sigui una persona o entre 10 que deixi la llauna o entre 20, que en un lloc on hi ha menys densitat de població. I a més, els punts amb més densitat de població probablement encara molestarà més aquella llauna. L'altra qüestió és, jo crec que els punts de recollida haurien de ser punts cuidats. No perquè hi portem la brossa han d'estar menys cuidats.
Exacte.
Han de ser punts cuidats, vigilats, vetllats, i potser són oportunitats d'educació en la gestió dels residus, també. I sobretot si són tan concentrats com un punt en 4 o 5, o resulta que en un carrer tenim en 200 metres 3 punts de recollida, tot això s'ha de gestionar. És molta brossa. I l'altre és, estic d'acord que hi ha una, no diria tant una qüestió d'incivisme com una qüestió de responsabilització. I és molt cultural, als països del nord d'Europa, aquesta responsabilització la gent, perquè potser venen de la moral luterana, la porten ja tatuada. A nosaltres, com que som catòlics i sempre hem pogut comprar el cel...
I el perdó...
Això no ho practiquem. Jo ja pago els meus impostos i ja em recolliran la brossa, no?
Aquest és un altre tema. Sí, sí, jo pago els impostos, per tant, què vol dir? Que pagues els impostos i ja està, ja no has de fer res més, no fotem.
Ara l'Héctor parlava de la responsabilització individual. La Unió Europea marca les taxes de separació per fraccions orgàniques que s'hauria d'arribar al 55% l'any 2025, i som a tocar. Sant Cugat no està tan malament, però la recollida selectiva se situa en el 50,52%. Aquest nou contracte de gestió de residus hauria de servir també per una millora de la recollida selectiva. Hi ha ciutats d'arreu del país que opten ja per al model porta a porta, que també es fa en altres països, i tot i que hi ha una reticència inicial per part d'alguns veïns i veïnes, s'ha demostrat que funciona i que augmenta aquesta recollida selectiva. Tinc dades de, per exemple, del cas de Santa Coloma de Cervelló, que amb aquest sistema en 3 mesos van passar de recollir el 40% per fracció a fer-ho al 76%. Creieu que un model porta a porta seria aplicable a una ciutat com Sant Cugat, o almenys en algun dels seus districtes, perquè tenim una ciutat amb una idiosincràsia molt diferent, o per on passa l'alternativa?
Jo crec que si s'ha d'anar cap aquí, que sembla ser que s'hi ha d'anar, doncs hem de fer un esforç i anar-hi, perquè és que si no, vull dir, què fem? Seguim igual? Aleshores, doncs si s'han de buscar solucions, independentment de que cadascú ha de ser conscient i responsable de la seva manera de deixar les escombraries i els voluminosos i tot això, a veure, sembla ser que aquest sistema funciona, però clar, també funciona amb una idiosincràsia molt determinada de la població. Sembla ser que a Valldoreix això ho estan fent, em sembla. I bé, hi ha els seus problemes també, perquè tinc un conegut allà i bé, un amic i tot, però bé, si hem d'anar cap allà, hem d'anar. Però jo no sé si aquesta és la solució, perquè clar, això funciona, aquesta, jo ara això també vaig una mica perdut, això funciona que un dia recullen,
sí, no sé, hi ha un dia i una hora assignat per recollida de cada fracció. També és una manera de responsabilitzar-se dels residus,
sí,
que cadascú genera.
Però tu, vull dir, vosaltres creieu o creiem que això serà una bona solució?
No.
Perquè,
això
clar,
és una solució que creus que resols un problema i el trasllades a les famílies. Perquè jo quan parlo amb dones que ja tenen implantada aquest sistema, les seves poblacions tenen certes dificultats, com és el tema de l'orgànica, el tema dels bolquers, que tampoc es recullen cada dia, I clar, tu traslladas això a una vivenda en la que viuen quatre persones i té justet 80-90 metres. Què fas amb tot això? Què fas amb aquesta brossa? Te l'has de quedar a casa fins que passen a recollir-la? Quin dia recullen? A Llavaneres? Hi ha un seriós problema, perquè clar, hi ha molta gent que va al cap de setmana. D'on se'n van amb la brossa a Barcelona? Per què? Perquè el
és
dia...
És il·legal llançar la brossa que bueno, ha generat en un però, municipi, en un
sí,
municipi.
Sí, que això va haver una moguda també amb sí, una sí, població.
Sí,
que anava clar, al poble del costat.
Clar, també, clar, i aquí també hi ha...
casos de moltes, eh? Per
s'ha de tenir...
Clar, i aquí també hi ha gent que ve a llançar les escombraries d'altres poblacions perquè venen a treballar i, escolta, com que allà el dia que toca jo no hi sóc i no hi ha ningú, vull dir, no traslladem un problema més, fem-ho més fàcil, no hi ha una solució... No ho sé, eh? Jo, hi deu haver experts, però traslladar el problema a la població, l'única cosa que fa és que la gent es torna encara més incívica.
Però clar, la població al final és la responsable dels residus que genera, no?
Bueno, clar, però és que tota la vida s'han generat residus. Vull dir, no és d'ara que fem brossa, no és d'ara que hi ha bolquers. Aleshores, hi ha coses que no les pots tenir a casa.
Abans rentaven.
Que ara també hi ha l'opció dels bolquers reutilitzables.
La meva mare va rentar els meus i estava fins al gorro.
Rentava els meus, sí.
Sí, jo, sí. No sé, jo segueixo insistint de que no és una solució... O sigui, jo no crec que hi hagi ningú que tingui la vareta màgica amb això, perquè i cada vegada generem més residus i cada vegada són més selectius. És a dir, aquest, clar... També, si no posem una solució, encara n'hi ha pitjor. És a dir, que allò dels bolquers, estic d'acord, perquè al final què fem amb els bolquers? Un bolquer, al cap de 10 minuts de que ja té la matèria prima, allò comença a fermentar, que es pot a caminar. Vull dir que al final dius, ostres...
I l'orgànica, el peix, més, la carn...
Sí, sí, i a més, és una ferum que... saps? Que marca caràcter.
Clar.
Però, clar, alguna solució hem de fer. És a dir... S'ha de mirar, de buscar i de col·laborar entre tots, que això és molt bonic i molt maco, però és així. És a dir, si no fem alguna cosa, uns posant serveis per poder anar i per poder-se fer servir, i els altres sent conscients de com hem d'actuar. Vull dir que no hi ha més sortida.
Héctor,
a veure, amb la qüestió de gestió dels residus, la millor gestió dels residus és no generar residus, i aquí ens dediquem a també podem parlar de la taxa.
Sí, sí. Qui més contamina, més paga. Però el que passa és que ara és a nivell de població.
Que em sembla legítim, però que qui més contamina, més pagui, però les administracions també s'han de fer responsables a través de les polítiques públiques que tinguem menys residus per gestionar. Parlem d'embalatges, parlem de plàstics, parlem de formació. Hi ha moltes de polítiques públiques que podem fer per reduir els residus.
De fet, n'hi ha una, però que no es compleix, que és la prohibició d'envasar la fruita i la verdura, però per si exacte. Anem a qualsevol lineal del supermercat, veiem que no es compleix.
Això és una cadena. Això és una cadena.
Exacte. Llavors, respecte al port de porta, a veure, abans parlàvem de responsabilització, jo crec que el port de porta és una gran via de responsabilització. També, dit això, i d'educació i de conscienciació sobre quin residu generem i què podem fer per gestionar els residus. Jo, al poble on vaig néixer i a tot el Segrià Nord, per exemple, s'està fent porta a porta. Els bolquers es gestionen a banda, i qui té bolquers per gestionar, té permís per deixar-los amb més freqüència. No és que t'hagués d'esperar el dia dels bolquers. L'orgànica es recull més sovint que el plàstic, la fracció orgànica, que el plàstic, el vidre i les restes...
El paper.
És la que es recull menys sovint. Amb nuclis dispersos i amb poca densitat de població funciona molt bé.
Clar.
Amb nuclis urbans es podria qüestionar, però jo el 2002-2003 vaig descobrir Brussel·les i allà es feia porta a porta.
A Girona el centre es fa porta a porta també, i és una ciutat de 100.000 habitants.
I en el cas de Brussel·les estem parlant de més d'un milió d'habitants i és una ciutat densificada. I a més podríem dir, no, és que la gent no entén les instruccions. Brussel·les té molta més diversitat cultural que Sant Cugat. per exemple. O sigui, a vegades les coses és, volem embrutar-nos o no volem embrutar-nos? Volem assumir la responsabilitat o no la volem assumir? No sé si la porta a porta és el millor, però està molt clar que els sistemes que han provat fins ara no són bons.
I sabem què és el que passarà a Sant Cugat ara? Per...
Hi ha diverses fases d'aplicació en el sentit d'aquesta millora de la fracció dels residus. Hi haurà alguns contenidors que tot es preveu que sigui precisament a la zona del centre. Hi haurà alguns contenidors que aniran amb targeta, les diferents fraccions. Per tant, no serà un sistema porta a porta.
Però quasi.
Però sí que necessitaràs una identificació a l'hora d'anar a llançar la brossa i entenc que hi haurà uns horaris perquè aquests contenidors funcionin o no. Això no es farà arreu del municipi tampoc, la Floresta té una idiosincràsia, per exemple, que el porta a porta l'altre dia ens comentava un veí que era molt complicat per una qüestió que hi ha senglars, per sí, tant,
clar,
que,
això és un altre tema,
no? Cada districte clar. Té una idiosincràsia, igual que la neteja viària al centre de Sant Cugat es fa cada dia doncs, perquè aplega més volum de persones i a més hi ha barris més densificats i els barris on hi ha les cases unifamiliars doncs si passa més de tant en tant perquè no genera el mateix pas de persones doncs també aquest sistema de recollida s'anirà adaptant una mica a cada nucli urbà. Si voleu parlem ara d'aquesta taxa de residus que s'haurà de començar a pagar a partir de l'any que ve. Tenim dues, ho sabeu, la metropolitana i la de l'Ajuntament. Aquesta taxa de l'Ajuntament es fa en compliment d'una normativa europea i els habitatges l'hauran de pagar a partir de l'any que ve. En el cas de Sant Cugat s'ha decidit aplicar aquesta taxa, aquest nou rebut que es pagarà un cop l'any, en funció del valor cadastral dels immobles. Això també fa que no ens acollim en aquest principi, que potser reclamen altres coses, com que és qui més contamina més paga. Creieu que hi hauria una altra via?
Ui, és una manera indirecta.
Però jo pregunto...
Sí, allò... Si fas moltes derivades, sí... Aquí, més valor catastral, més contamines, però has de fer moltes derivades.
Moltes derivades.
Sí, perquè no, realment no és directament proporcional. Clar, no. Jo l'altre dia pensava molt bé. És a dir, cada vegada ens hem posat més, o ens van posant, o a Europa, o qui sigui. Ens posa més bueno, les normes ja des de fa molts anys que cada dia en tenim més i que potser ens hauríem de fer un curset un dia accelerat de com les hem d'anar arxivant o seleccionant. Però bé, el tema és que per exemple, diu l'impost n'hi ha sobre el valor catastral, molt bé. Jo tinc una propietat, la tinc llogada, clar, jo no genero escombraries en aquest punt, ho genera la persona que viu allà. No tinc cap pis ni el tinc llogat, però en el cas hipotètic de que fos així...
Ja li haurà retribuït el lloguer, no pateixis, Toni.
Bé, home, clar, és que n'hi ha més tu dia.
Oh, clar.
Perquè si no...
És igual dir, que l'IBI
sí,
i la comunitat en el cas de ser habitatges...
Llavors, però llavors hi haurà un altre problema. Ens estem queixant que els lloguers són molt cars, no sé què, clar, i cada vegada, com els propietaris, com el llogater, com tothom... És a dir, clar, llavors arriba a la conclusió la gent això de que, bueno, jo pago una quantitat d'impostos, tu, que s'espavilidi, que ho arreglin.
Exacte,
bueno,
jo crec que...
Això també és erroni.
És que tractar els residus és car, s'ha de pagar.
No, això també és erroni. Perquè jo crec que és una qüestió de
consciència. Si generéssim menys residus, pagaríem menys.
Aquí està, no, si estic d'acord.
Menys en transport mira, i menys en tractament, que són dues coses diferents, i es paga a través de dues taxes diferents.
No, per això t'ho dic, jo ho deixo l'aire, perquè clar, diem, home, és que bueno, clar, alguna cosa s'ha de fer, vull dir, no podem... Llavors, un tema. Quan es gestiona tot això de la recollida, ara estic parlant així, quan es genera una situació d'aquestes que diuen anem a parlar de què podem fer per les escombraries, quan es reuneixen el consistori pertinent amb les empreses pertinents, ells, o sigui, es parla de les solucions aquestes? Vull dir que ara potser estic dient una tonteria.
No,
o només
no.
Es parla de la licitació de quina empresa s'ho queda?
És que proposen solucions? Reunits.
En la licitació tu fas unes demandes, no? Per exemple, quan jo licito el servei de neteja viària i recollida d'escombraries, que per cert és el contracte més costós que té el municipi, doncs jo poso unes condicions. Si jo dic que a través d'aquest contracte s'ha de poder investigar el sistema porta a porta i valorar el seu funcionament, s'ha de millorar la recollida selectiva a través de sistemes que proposi l'empresa. Tu quan licites el plec de condicions, poses les bases a quina empresa contractaràs i quins serveis et pot oferir.
En funció dels que ells estiguin
d'acord. En funció de la redacció que es fa des de l'Ajuntament. Moltes vegades suposo amb l'ajuda de l'àrea metropolitana que també té competències en gestió de residus, com és l'Ecoparc.
això no sé si s'ha de fer així o no, segurament s'ha de fer així, però també m'agradaria estar en una reunió d'aquestes sí. algun dia, que jo hi tornaria mai més ja, però m'agradaria ser-hi per veure com van com, els detalls com es, i tal.
Exacte.
I després una altra cosa, i acabo. Jo quan era petit, jo vinc de Gràcia, no? I Gràcia és un barri que tots ja prou coneixem. Allà es feia la recollida porta a porta. Evidentment no es feia la selecció dels residus, no? Baixava la senyora Sabina, sí, sí. que era una senyora que tenia 350 anys ja quan jo era petit, ja evidentment ja és morta, amb el bidó aquell gros de 200 litres no sé quants, per l'ascensor, i anava pis per pis. Uh-huh. No dic que això s'hagi de fer ara aquí, però vull dir que la recollida d'escombraries ja es feia, és a dir, que no és una cosa que... Passa que, clar, ha canviat molt...
Com tantes coses, com la compra a granel, no?
Exacte. Però, bueno, aquestes pobretes com la Marina de la Santiago Rossinyol que va haver de plegar perquè no t'hauria de vendre. Però vull dir que, clar, és qüestió de que ens anem mentalitzant de que són molts, de que generen molta brutícia, però des de dalt de tot, els fabricants, els que envasen i tot això, clar, llavors arriba un moment que quan surts d'aquesta tortura dius, me'n vaig a prendre un whisky.
De bon matí!
No, clar, és complicat.
Bueno, responsabilització és... col·lectiva, no? L'administració i les empreses tenen la seva part, no podem deixar tota la responsabilitat individual, però entenem que la responsabilitat individual també hi ha de ser.
Home, és que és imprescindible. Per exemple,
si hi hagués responsabilitat individual, les empreses no farien moltes coses de les que fan. Perquè els sortiria la responsabilitat individual i corporativa
aquí
per
davant. Uh-huh. I a la zona dels contenidors estarien netes.
Sí.
Però clar, en el barri en visió hi ha 3 o 4 contenidors, tots els colors que hi ha, tots sí. els colors del verd, com diu en Raimon, el marró, que és l'orgànic, no? Uh-huh. Aquest. És a dir, aquell contenidor ja flota, perquè sota...
Sí.
Clar, això regenera un residu. Ara no és un moment de parlar d'això, perquè alhora...
Com els soterrats aquests.
Clar, aleshores...
Els soterrats s'eliminen, per exemple, amb el nou contracte.
Això és l'invent més bo del món, pels... Però bé, i ho fan en el centre. Bé, però aquest contenidor, clar, si l'empresa no té una cura... No, és que t'ho juro, aquell contenidor...
La neteja dels espais de residu.
Clar, i està davant d'una escola, concretament, clar, aquella escola... I a més ja... un nucli de contenidors aquí davant de l'escola perquè és la que genera més, un altre un carrer una mica més avall i un altre de Torre Blanca, de la masia de Torre Blanca una mica més avall. Què passa? Que aquella gent en un dia han omplert tots els contenidors, sobretot més uns que uns altres. Però clar, això l'empresa que es cuida d'això
sí.
ha de fer un seguiment.
Clar.
És a dir, hi ha zones que s'embruten més.
Abans hi havia uns zones sensors en els contenidors que avisaven quan els contenidors
no
eren plens
no
i recollien. Us en recordeu d'aquest moment?
Les mateixes persones que recullen han de traspassar una informació de dir, ei, nois, aquí tenim 3 contenidors i cada dia... faria falta una altra i no passa res, es col·loca i ja està sí, però per això, a Passeig Torre Blanca ho he dit abans, tenim 3 punts de contenidors
jo passo molt per aquell carrer.
O sigui, 3 punts en un sol carrer i a l'Avinguda de Cerdanyola, ni un doncs aquí jo crec que el que fa falta és que algú se senti i digui, de veritat estem fent una selecció acurada d'on han d'anar els contenidors i d'on estan els focus de població. Vull dir, jo crec...
Això també és complicat per això, perquè ningú els vol davant de casa.
No, però si no és per... Jo encara penso en els pobres que han d'anar d'excursió amb la bossa d'escombraries des d'Avinguda Cerdanyola fins a Passeig Torre Blanca.
Perquè i ningú no els vol davant de casa
perquè no estan nets.
Perquè és una porqueria. Clar. I per tant, la qüestió és com fer que aquests punts de recollida... Com fent que els punts de recollida siguin acceptables, no pas que la gent no els vulgui, però hem de mantenir uns punts de recollida dignes.
Però si tu veus, tu quan vas a tirar una cosa, veus que el contenidor està net, està en el seu lloc, està correcte i això, ja no es presta ja, tant
exacte,
a tirar-ho per allà.
Exacte.
Aquest seria potser un dels reptes del nou servei,
sí,
no?
El contenidor aquest que parlo jo, què hem fet? L'han posat un metro més enllà, perquè està més sec allò. Però on estava el contenidor, bueno, ja, en fi.
No s'ha acabat de netejar, no?
No
entro en detall.
No.
Escolteu-me, canvio de tema per donar pas a l'entrevista. Vosaltres compreu per això que es diu Divendres Negre o Black Friday?
No.
Aquest invent dels americans que Mariano Rajoy va portar a l'estat espanyol?
Però no, perquè tinc família allà i el Black Friday d'allà no té res a veure amb el nostre Black Friday.
Doncs ara preguntarem a un expert en dret del consumidor per aquelles persones que comprin i aprofitin aquests descomptes del Black Friday, que han de tenir en compte que, com es diu en castellà, no sobre todo lo que reluce.
Sí, no? Però sempre ha estat, Sempre ha estat així, això, de les rebaixes i això.
Però abans estaven regulades per una llei.
Sí, sí. La regulava l'empresa. Home, jo vinc del món comercial, sí. Bueno, sempre hi ha...
Què vols dir, alguna trampa?
No, però vull dir que...
Diferents maneres?
A veure, tu tens uns productes que els has de treure.
El sobrestoc.
Sigui perquè toca o sigui perquè s'han quedat descatalogats i això, i per tant... Mm. Aleshores fas descomptes una mica... Però nosaltres, en el lloc on era jo, mai pujàvem el preu i perquè després el fer el descompte.
Mm-hmm.
Això ho trobo...
De males pràctiques. Sí.
Aquest és el risc quan comprem online com estem comprant ara els Black Friday. Sí. No som conscients de si no ha pujat el preu i després ha baixat. No,
perquè sempre normalment són més barats.
És que sí, aquest seguiment, ara farem un spoiler, segur que ens ho explicarà sí. L'expert en dret del
millor.
Consumidor. Si sabem que volem comprar un determinat producte i volem aprofitar si hi ha descompte, doncs fixem-nos abans en quin preu tenia perquè no ens venguin gat per llebre. Lluïsa, Toni, Héctor, moltíssimes gràcies. Tenim molts deures, eh?
Gràcies, Alba.
Gràcies.
Adéu, que vagi bé. Bon dia, adéu.